Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts com tots els dissabtes al Converses. Estem al restaurant de Neurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte ens acompanya el Joan Maria Claveguera, director de l'Agència Catalana de Notícies. Bona tarda, Joan Maria.
Hola, bona tarda.
La Sònia Domènech, directora de La Razón a Catalunya. Bona tarda, Sònia.
Hola, bona tarda.
I el Daniel Arasa, escriptor i periodista. Bona tarda, Daniel.
Molt bona tarda.
El convidat del Converses d'aquest últim dissabte, o d'aquest primer dissabte del mes de juny, és el senyor Francesc Homs. Bona tarda, senyor Homs.
Bona tarda.
Ell és el conseller de Presidència i també portaveu del govern. Avui, senyor Homs, competim amb el senyor Mariano Rajoy. Ho sap vostè o què?
Bé, ara no, mateix no hi queia, no, però té...
Escolti, és la una del migdia i escaig minuts. Amb aquesta hora el senyor Rajoy està clausurant les jornades d'economia del Cercle d'Economia a Sitges.
Doncs esperem que porti bones noves, oi?
I és el que hi ha grunes dels diners del govern central que deixava cap a les autonomies. Jo no sé si avui el senyor Rajoy ens donarà alguna bona notícia o no als catalans.
Jo crec que amb aquest punt concret diria que no, però com que no depèn de mi, depèn d'ell i del seu gabinet, doncs ja escoltarem atentament, com sempre fem, el que pugui dir, no? Fixi's que amb aquesta qüestió nosaltres, des de la perspectiva catalana, no demanem res que no ens toqui. Jo els hi dic amb un to col·loquial en els dirigents d'altres comunitats autònomes, i escolti, que no pateixin, que no hi haurà cap privilegi per Catalunya. No n'hi ha hagut mai, ni tampoc el demanem. Per tant, estem en aquest punt i veurem, vaja, en qualsevol cas, diguem-ne, jo l'única consideració que faig al respecte de tot aquest tema dels objectius de dèficit, etc, que és que se'ns havia dit públicament que un cop Brussel·les oficialitzés els límits que són més amples que té Espanya, doncs a partir d'aquí es traslladaria el que correspongués a les comunitats autònomes, no? Per tant, que ho facin el més aviat possible, i que ho facin, perquè al final tindrem, si ho fan, doncs un escenari més concret del que en aquests moments no tenim.
El discurs que jo li comentava del president Mas del dijous a Sitges, en el Cercle d'Economia, la meva manera de veure aquell discurs va ser un discurs poder menys soberanista, menys reivindicatiu que en d'altres ocasions. Jo vaig veure una mica la mà estesa cap al govern del senyor Rajoy. Jo no sé si ell va donar un primer pas, va moure una primera fitxa, i ara qui ha de moure la segona fitxa o la segona fitxa és el senyor Rajoy. Com ho veu vostè?
I primer que, vaja, cordialment li diré que discrepo de vostè amb el sentit
Fantàstic,
següent, que és que per part nostra i per part del president, òbviament, de mà estesa sempre n'hi ha, i sempre n'hi ha hagut, i sempre hem fet i intentem formular propostes que responen a la lògica del diàleg i de la predisposició a pactar les coses, no? Dit això, fet aquest comentari, si vostè ho llegeix així, doncs miri, millor que ho llegís al revés, no? Ja m'està bé. Jo crec que fora convenient que, diguem-ne, que per una vegada ni que fos hi hagués alguna proposta des de la perspectiva de la política espanyola. Perquè fixi's que històricament, durant aquests 30 anys o més de 30 anys, la qüestió ha consistit en que des de Catalunya es formulaven, des d'opcions polítiques diferents, però des de Catalunya es formulaven propostes, i des de la política espanyola se'ns deia sí, 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 no. I acabava amb un sí a mitges, i a més no s'acabava de complir aquest sí a mitges en la major part de les vegades, si més no la que estem ara, no? I fora bo, perquè crec que seria per una vegada doncs una novetat important a tenir en compte, que hi hagués alguna mena de proposta des de la política espanyola i concretament des del govern espanyol. Veurem, ho dic amb un sentit ampli del terme, agafant la introducció que vostè feia.
Sí, sí, sí. Molt bé, doncs obrim micròfon ja per la resta de companys de taula que vulguin començar a preguntar al conseller de la Presidència. Havia demanat la paraula
sí,
a Maria Claveguera.
Jo sense intenció de discrepar, però jo el discurs del president de la Generalitat, el senyor Mas, al Cercle d'Economia, a Sitges, el vaig entendre des d'una altra perspectiva. I equivocadament o no, vaig entendre que hi havia una postura molt clara en el sentit de que les vies de diàleg que sempre per part de la Generalitat han estat obertes estaven tancades en aquest moment, i una cosa que em va quedar clara és que a Catalunya hi hauria consulta, que s'havien passat totes les fases i que aquest país havia de viure una consulta. Per tant, la pregunta és doble. Ho va entendre vostè així, senyor Homs, i si s'han esgotat totes les vies de diàleg amb l'estat espanyol?
No, jo reitero el que deia abans. Nosaltres per diàleg no quedarem. Jo crec que, a més, es correspon amb el poble que aspirem a representar en tot moment com a govern. El poble de Catalunya és un poble dialogant per vocació, pactista per vocació. I nosaltres representem això, per tant, en la mesura que puguem, sempre estarem en aquest punt. Una altra cosa és que d'aquesta predisposició no n'hem obtingut cap resultat fins ara, jo també dic les coses pel seu nom, i els acords que històricament hi ha hagut després no s'han acabat complint. Anant al tema concret de la consulta, el propòsit és aquest, també ho va dir el president aquí a Sitges, que és que hi ha un capteniment, que es diu, no? un propòsit de fer la consulta, i que a més aquest debat, que cada dia va creixent més, jo ho celebro, perquè a més s'expressa en termes democràtics, uns que pensen una cosa, els altres que en pensen una de contrària, al final en un context democràtic s'ha d'acabar votant, que és la manera que resolen els conflictes d'interessos amb democràcia. No? Per tant, jo conto que la consulta hi serà.
Hi ha alguna possibilitat de que sigui pactada amb l'Estat? Vostè li veu?
Jo ho veig francament difícil, jo confesso, que sigui pactada amb l'Estat. Una altra cosa és si som capaços de trobar fórmules sobre la base, fixi's, del respecte al marc competencial que tenim. No? Perquè, a fi de comptes, es tractaria d'això. Hi ha una cosa que a vegades es passa per alt, que és tan senzilla com la següent, que és que hi ha un article, el 122, de l'Estatut d'Autonomia, i que és un article vigent d'una llei orgànica, que és l'Estatut d'Autonomia, reitero, d'una llei orgànica espanyola, que diu que la Generalitat de Catalunya, ailas, fixi's, té competència exclusiva per fer consultes. Hi ha un condicionant, hi ha un però, però que no siguin referèndums. Bueno, per tant, aquí hi ha un marge més que evident. I si al final el govern espanyol, com diu que fa o que vol fer respecte a la Constitució i al marc competencial, doncs fixi's, a lo millor un dia podríem arribar a una situació en què simplement se'ns deixés aplicar doncs, el marc competencial que tenim i formular la consulta doncs, que ens proposem o que decideixi fer el Parlament i el govern. Per tant, possibilitats, si més no en el pla tècnic, n'hi ha. Aquesta n'és una, n'hi ha d'altres. Hi ha un informe de l'Institut d'Estudis Autonòmics que n'identificava fins a 5. Però en la hipòtesi de que no sigui necessàriament acordada, doncs aquesta simplement descansaria amb el respecte al marc competencial que té Catalunya.
Daniel Arasa. Sí.
Conseller, algunes vegades hem criticat, també jo, que la Generalitat, el govern de la Generalitat, sembla que està molt abocat tot aquest tema del sobiranisme i amb poca atenció a la crisi, a les persones, a la situació. Començant, com a vostè l'hem sentit, que diu, és que ja voldria jo que em deixessin estar i que em deixessin realment dedicar-me a això, que és el que és el del meu partit, les nostres especificitats, el que jo voldria. Vostè què faria si realment considera que caldria aquest gir i què faria, algunes de les mesures que vostè creu que caldria aplicar en aquest moment i que si pogués aplicar-les, què faria de cara a les persones i de cara a canviar situacions i deixant, si es vol, una mica de costat, no vol dir oblidant-lo, però de costat aquest tema del sobiranisme. Què faria per canviar algunes situacions que tenim?
Doncs un munt de coses. Primer, i li dic com a introducció a aquesta pregunta, que és prou complexa de respondre, primer, el que diré ara és sense ànim de queixa. Jo no em queixo de les coses que tenim. Però és veritat que si del que es tracta és de fer front a la situació econòmica i de donar esperança amb no fent moviments purament propagandístics, sinó amb decisions operatives, per exemple, els aturats que tenim, doncs tu necessites eines per fer-hi front, no? Nosaltres hauríem de poder disposar, i no ho tenim, torno a dir, no és per queixar-me, però simplement per fer una mica de pedagogia d'aquests que fan aquest discurs, des del meu punt de vista fal·laç, vostès es dediquen a això i no es dediquen, en canvi, a resoldre l'economia. Què voldria dir poder-se dedicar tutti pleni, deixi-m'ho dir així col·loquialment, a l'economia? Doncs, per exemple, poder fer una normativa laboral adequada a la realitat econòmica i productiva catalana, que no la tenim. La que tenim, doncs, té uns avantatges, té uns inconvenients, però és evident que està feta des d'una perspectiva que és el conjunt de l'Estat espanyol, però en quant l'apliques a Catalunya té unes disfuncions, i això poder-ho aplicar aquí. Poder lluitar contra el frau fiscal, que és una vergonya. És a dir, que hi hagi gent que d'una manera sistemàtica estigui al marge del pagament dels impostos i que això ens obligui a la resta, els que ens paguem, doncs haver d'assumir unes càrregues fiscals tremendes, això és una vergonya. Que nosaltres tinguem uns índexs doncs, molt per sobre de la mitjana europea en frau fiscal, doncs a mi m'agradaria que em donguessin instruments per poder actuar amb això i tenim un munt d'idees en aquest sentit. No? O que poguéssim fer una política tributària de quin tipus d'impostos pugem i baixem en funció de les necessitats productives de Catalunya. És a dir, l'IVA l'aplicaríem igual que l'ha aplicat a Espanya, el posaríem a tot arreu com l'han fet ells, o aquí, donades les circumstàncies d'aquí, ni millors ni pitjors, però clarament diferents, doncs ho faríem d'una manera selectiva i diferent. Home, segur que sí, no? O si a mi em deixessin, per exemple, nosaltres som els responsables, fixi's quina contradicció, nosaltres som els responsables de la gestió dels serveis sanitaris a Catalunya. Però, en canvi, no podem determinar el catàleg de la... És a dir, allò que entra i allò que no entra. No podem determinar com s'organitzen els copagaments. Vostè recordarà, euro per recepta, que era una mesura que vàrem aplicar per mirar de no haver de fer tantes retallades, patapam, ens han dit que no la podíem aplicar i que el que havíem de fer era retallar. Doncs escolti, si està responsable de la prestació del servei sanitari i no li deixin organitzar aquest servei sanitari, és molt difícil. Llavors, jo quan dic a mi el que m'agradaria com a governant, suposo que s'entendrà, doncs és poder disposar d'aquells instruments mínims per poder fer front a la crisi, doncs, d'idees en tenim i moltes, no? Com que això no és així, perquè si un repassa totes les competències reals que té la Generalitat de Catalunya, veurà que només són competències de despesa, i avui per avui, com que de diners no n'hi ha, no es pot gastar, i per tant quedes amputat per poder fer polítiques, doncs ens queda el macrodebat que tenim, que és que aquesta situació no estem disposats a acceptar-la i la volem canviar de totes totes. I aquí és on som, i per tant lligo íntimament la sortida de la crisi amb el debat que vostè deia sobiranista, perquè si no disposem d'aquests instruments no podrem ajudar la nostra societat a tirar endavant. Aquesta és la realitat de les coses.
I amb aquests mínims que vostè deia, si se poguessin arribar a aconseguir, no faria falta la consulta, doncs, conseller?
Jo no he dit això perquè
no,
jo crec que...
No, jo pregunto, dic, si aconseguim aquests mínims que sí, vostè comentava que aquests... ara, aquestes exigències, necessitats que té Catalunya per desenvolupar-se com a autonomia, com a país, vull dir...
D'acord.
Ja aquests, deixaríem el debat sobiranista reposat,
mínims,
conseller.
Fixi's una cosa, com han anat les coses, perquè si perdéssim la perspectiva, aleshores ens enganyaríem tots plegats. Aquests mínims era l'Estatut. I un servidor, igual que la meva formació política, Convergència i Unió, hi vàrem estar d'acord. I se'ns va criticar, a més, per part d'alguns sectors de Catalunya que hi estiguéssim d'acord. I vam defensar el sí en el referèndum. Aquests mínims eren l'Estatut. I amb l'Estatut haguéssim pogut tirar una bona colla d'anys i fer coses. I ara estaríem discutint de com apliquem aquesta política, de com apliquem aquella altra. Però llavors van venir uns senyors, per raons inenarrables, i s'ho van carregar des del Tribunal Constitucional, allò que el poble de Catalunya havia votat. Clar, quan passen aquestes coses, fer veure que no han passat és com una mica bastant absurd. Perquè al final, sap què passa? Que a Catalunya hi ha projecte. A Catalunya hi ha unes persones, no poques, jo diria que la majoria, que tenen una idea clara del que s'ha de fer i que tenen unes necessitats i que saben com s'ha d'organitzar l'economia i que saben com s'ha d'organitzar el anar a vendre i que saben com s'ha d'organitzar les empreses i com es pot millorar l'eficiència dels nostres serveis públics, per exemple dels sanitaris, per exemple de l'educació, per exemple del món universitari, perquè aquest projecte hi és. I aleshores els instruments que han d'acompanyar aquest projecte no estan al nostre abast. I això crea una gran frustració. Perquè si vostè té una idea i un convenciment en fer les coses d'una determinada manera i els instruments per poder-les fer resulta que estan en mans d'un altre, que a més ho veu molt diferent que vostè i que pren les decisions en funció del seu interès, que és ben legítim, jo no dic que no, però que resulta que no és coincident amb el que tenim aquí a Catalunya, hi ha una disfunció enorme. Per tant, aquests instruments mínims ja els teníem com a país. I ara estaríem en una altra discussió, si això s'hagués preservat. No estaríem en aquest debat que tenim. Perquè podríem parlar, reitero, de l'aplicació de l'Estatut. Això s'ho van carregar amb una gran alegria, i ara, bueno, ara estem abocats perquè tindríem una alternativa al que fem, que és, vaja, que és deixar de ser de nosaltres mateixos com a país i oblidar-nos-en. I el problema que hi ha, des del meu punt de vista almenys, és, fixi's la paradoxa, no? Espanya té instruments d'estat, és evident, però no té projecte. tenia un gran projecte fins fa dos dies que passava per la construcció i la immigració massiva. I ara s'ha quedat sense projecte. I ara Catalunya és un país més petitó, és competitiu, té projecte, només cal mirar el nostre entorn, però no té instruments. Bueno, és normal que hi hagi aquesta reacció cada cop més gran a Catalunya de voler disposar d'aquests instruments.
Esteu escoltant el Converses a les emissores de la cadena Còpia Catalunya i Andorra aquest dissabte amb el conseller de la presidència i portaveu del govern, el senyor Francesc Homs, i en companyia del Joan Maria Claveguera, Daniel Arasa i la Sònia Domènech, que és la que vol preguntar a Sònia endavant.
Sí, jo entenc, conseller, que per les seues paraules a consulta hi haurà sí o sí, i més aviat l'any que ve, com posa d'entrada en el pacte de legislatura que tenen amb Esquerra, però li volia preguntar, perquè han sortit veus dintre del mateix govern, el conseller de Justícia, per exemple, ha dit que veu que la consulta serà legal o més aviat no serà. També el senyor Duran Lleida s'ha manifestat en que la consulta ha de ser legal. Jo vull dir, fins on està provocant friccions el tema de la consulta en el si del govern? I si dintre del govern n'està provocant, com serà després amb Esquerra? Perquè, clar, tot això s'haurà de pactar, quina pregunta es fa, quan és la data, si és més d'una pregunta i tot això.
Fixi's, jo li diré amb tota la cordialitat que aquí hi ha molt, molt sovint, no li dic per vostè, només faltaria, hi ha molt sovint més prejudicis que no pas fets contrastables. La posició nostra, i a més està escrita en el nostre programa electoral, està escrita en el programa, en l'acord, perdó, de legislatura entre Convergència i Unió i Esquerra. Està escrita en la resolució famosa del Parlament de Catalunya. A tot arreu hem dit, i no em cansaré de repetir-ho, que la consulta ha de ser legal. Ho hem dit a tot arreu. Tots. Per tant, que a vegades es projectin en anàlisis periodístiques de que aquest està dient no sé què i vol dir allò, i tot això és molt legítim en el terreny de l'especulació. Però els fets que són contrastables són aquests que li dic, perquè la resolució està aprovada en el Parlament i parla de principi de legalitat. I no farem una consulta que no sigui legal. I ho hem dit per activa i per passiva. Passa que jo a vegades tinc
les... Llavors li torno a preguntar, perquè potser no m'he expressat bé, però seria amb permís, amb autorització o no de l'Estat. És a dir, que l'Estat acabi reconeguent una consulta que es faci a Catalunya, perquè això serà molt important per al dia després de la consulta, també.
Bueno, doncs això, segon, amb permís o no, ja ho veurem en funció de les diferents possibilitats que tenim d'organitzar una consulta. Hi han solucions jurídiques per organitzar una consulta que passen per una autorització formal de l'administració de l'Estat, o del Congrés, o del govern espanyol. Hi ha altres, bé, clar, si tenim una competència que diu que és exclusiva per organitzar consultes, i podem fer una llei de consultes a Catalunya, no en lloc...
Ho veu viable?
Jo penso que jurídicament...
Arribar a un acord amb l'Estat?
Jurídicament és del tot viable el poder fer una consulta legal. Perquè reitero, que és, ja sé que em faig pesat amb això, però tenim una competència exclusiva amb consultes a la Generalitat de Catalunya. I això no va caure en la famosa sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut. Això ho tenim. Per tant, si això ho tenim, es deu poder desenvolupar i aplicar. Per tant, el tema és estrictament polític.
Saps que també, segons el que es pregunti, no? Perquè si es pregunta per l'organització de l'Estat, vull dir, per coses que afecten l'Estat, amb això la Constitució també és molt clara.
Bueno, però és que fixis que el que es pugui arribar a preguntar ha d'estar en l'àmbit de les competències de la Generalitat de Catalunya. I llavors aquí hi ha un altre debat també doctrinal, que jo n'hi podria fer una estona llarga si volgués, però passa que jo penso que avorriria tothom, que és la Generalitat té competència per promoure, posem per cas, una reforma de la Constitució? La resposta és afirmativa. No, és que sí, perquè hi ha una llei que ho diu. Per tant, tu pots consultar el poble de Catalunya per prendre aquesta iniciativa per part de la Generalitat de Catalunya? Posem per cas. No dic que aquesta sigui la proposta, perquè sobre el tipus de preguntes a fer no s'hi ha entrat. No? El que li vull fer notar amb tot això, és que crec que és el que és substantiu, que és important, és que el debat no és jurídic. El debat és polític. Perquè solucions jurídiques... A fe de Déu que se'n troben, si se'n té ganes. I més en una qüestió com aquesta, en un país democràtic... És a dir, fixi, mirem-ho d'una altra manera, no? Vostè ara agafi un estranger i li diu que a Catalunya es pot votar per triar un Parlament i només vota Catalunya, no vota pas tot Espanya, per triar el Parlament de Catalunya. A Catalunya es pot votar, i de fet s'ha de votar per aprovar un estatut, perquè si l'estatut no s'hagués aprovat en referèndum, no seria vàlid. Si l'última paraula amb l'estatut no la té les Corts espanyoles, la té el poble de Catalunya votant. Per tant, això funciona així. Ara, imagini's que jo li diguin, però per segons què, el poble de Catalunya no pot votar. És una mica absurd des d'un punt de vista democràtic, això. Perquè el mateix marc normatiu, preguntar al poble de Catalunya què vol, després un cop has preguntat, llavors això s'hauria d'implementar. I evidentment s'haurien d'obrir les corresponents negociacions, doncs, per implementar allò que hagués votat el poble de Catalunya. Perquè jo sóc partidari, sempre ho seré, entre altres coses perquè la meva formació ja s'entén que ho digui i ho afirmi amb èmfasi, que les coses s'han de seguir seguint el procediment i seguint la llei. Però aquí ara estem debatent, estem proposant que el poble de Catalunya pugui votar, i un cop hagi votat, si el resultat és afirmatiu, doncs, i un creu en la democràcia, el que s'ha de fer és moure i remoure els obstacles jurídics perquè allò que ha votat el poble pugui acabar-se transformant en una realitat, i no serà d'un dia per l'altre, sinó que s'hauran de prendre les decisions corresponents en funció del que s'hagi votat. I si el poble de Catalunya vota que no, doncs això també tindrà unes conseqüències. Perquè això és la grandesa de la democràcia. Llavors costa molt d'explicar, quan vas pel món amb un estranger, aquesta idea de que per segons què a Catalunya no es pot deixar votar. Home, és bastant inaguantable com a argument en un estat democràtic com és l'espanyol, no? I si no som capaços de trobar la solució tècnica i jurídic per poder-ho fer, és simplement, no perquè no hi sigui jurídicament parlant, sinó perquè políticament no hi ha la voluntat de preguntar.
Joan Maria.
Sí, amb tot aquest descontentament social al que m'ha semblat que vostè feia referència, i que jo crec que hi ha una bona part de la societat que hi està d'acord, aquest descontentament social amb tot allò que signifiquen retallades polític, amb les polítiques de descentralització, i que no solament s'han traduït en qüestions econòmiques com ara pugui ser les balances fiscals, el recurs per l'eurosanitari, sinó també amb altres més polítiques i lingüístiques, com són la llei Wert, com sobre la llei Wert, i que per primera vegada ha aconseguit que es faci més pinya que mai al voltant del govern de la Generalitat, no solament amb la comunitat educativa, sinó les forces sindicals i pràcticament totes les forces polítiques parlamentàries, amb l'excepció del Partit Popular i Ciutadans. Vostè creu que això pot provocar coses com la que han passat aquestes últimes hores, que és que en un lloc on la burgesia catalana s'hi sentia molt identificada hagi xiulat a la corona? Pot ser que hi hagi una part d'aquest descontentament que hagi arribat amb aquesta burgesia i que ho expressi amb una cosa genuïnament espanyola com és la corona i com són els prínceps?
No, no, jo francament no li sé vincular allò causa-efecte, no? Que és el que vostè em planteja. El que sí sé, perquè ho constato, perquè ho diuen les estadístiques, ho expressa així, doncs, un munt d'opinadors, de ciutadans, és que hi ha coses que es fan incomprensibles, com el tema de la llei Wert que vostè esmentava, no? I que jo crec que són una provocació. És a dir, si tu tens un model educatiu en un país com el nostre, en aquest cas Catalunya, que té dues llengües oficials, el propòsit deu ser que els nois i noies, quan acaben l'escolarització obligatòria, surtin amb el coneixement de les dues llengües oficials, no? Aquest deu ser el propòsit, perquè tinguin les oportunitats que es mereixen a nivell individual i per poder garantir que les dues llengües oficials siguin degudament conegudes. Des de les dues perspectives té aquest sentit, això. Per tant, el que deu tenir valor és això. Tu tens una escolarització obligatòria i que quan acabin l'escolarització obligatòria coneixin les dues lleis. I clar, quan tu tens resultats del Ministeri d'Educació, 2010, les últimes dades disponibles, que el coneixement del castellà a Catalunya està per sobre la mitjana espanyola, és a dir, que els nois i noies catalans tenen un coneixement del castellà amb nota, amb valoració, amb avaluació, per sobre de la mitjana espanyola, home, doncs el que hauria de preocupar el Ministeri no és el coneixement del castellà a Catalunya, és el coneixement del castellà en aquelles comunitats on la nota és més baixa. I sap què passa? Que això li trenca el discurs al senyor Wert. Que aquelles comunitats que tenen el coneixement del castellà amb nota més baixa són monolingües. És a dir, només es parla castellà. Per tant, fixi's quina monstruositat representa plantejar una llei d'educació en termes purament d'interès partidari i ideològic esbiaixat, oblidant-se del valor pedagògic que hauria de tenir una llei d'educació, perquè el valor d'una llei d'educació hauria de ser millorar els resultats, millorar el coneixement quan acabes l'escolarització. Oi? Hauria de ser això, una llei d'educació, la finalitat d'una llei d'educació. I aquí, en aquest cas concret, això no es pot ser llegit com una provocació, quan, a més, el Sí de Catalunya això concita un consens amplíssim, per no dir unànim.
Això seria previsible, conseller, si el senyor Bert, amb la qual cosa se'n deu empenedir, no se li hagués escapat que el que volia era espanyolitzar els alumnes catalans.
Però això és ridícul.
Això se'n va empedir aquesta setmana al Parlament.
Sí, sí, sí. Però va dir... Suposo que no ho deia només des del punt de vista...
Això és ridícul, perquè això és una expressió pròpia, pròpia d'un context de no llibertat, pròpia d'un context on, de món no globalitzat, però ara aquí la gent sap què passa, que viatja. Però viatja més enllà d'Espanya, i la gent es belluga, i la gent té contactes a fora, i la gent entra i surt, i la gent té coneixement, i aquí ni es pot espanyolitzar, ni es pot catalanitzar, ni es pot imposar res a ningú. Que estem al segle XXI, que aquesta és una afirmació, a part de que des d'un punt de vista doncs, intern espanyol ens recorda unes èpoques que volem oblidar tots, és que a més és absurda, és ridícula, no? Amb els temps que som, Per tant, doncs, bueno, jo no sé si aquestes són les intencions. Jo crec que és pitjor que tot això. És simplement el producte d'un desconeixement sobre la realitat educativa de Catalunya.
Conseller, li ha quedat pendent una qüestió que li plantejava el Josep Joan Maria Claveguera, el tema de la xiulada als prínceps al Liceu. S'ha parlat, per exemple, el divendres, la senyora de Cospedal va dir mateix a la COPE que era un fet greu. I el president Mas el mateix divendres deia que no era un tema important.
No, senyor,
el conseller Homs, com ho veu, això?
Em sembla que va dir que era
un fet molt greu.
Un fet de molt mala educació.
Sí, greu.
Quan això ho imputes a una part molt important del públic, ho fas.
I el president Mas havia fet una visita a una empresa de Castellbisbal, deia, avui els parlaré de coses més importants que no pas això.
Escolti, el president Mas, a mi també ens xiulen, sap què vull dir? I no ens queixem. Oi? Que l'han xiulat al senyor Mas? I a mi també, a vegades a segons a quin lloc, perquè els que tenim una projecció pública i representem les institucions...
No, si els pobres prínceps no s'han queixat pas de bastant la premsa.
Si no ho dic pel príncep, me'n guardaria prou, diguéssim. Ho dic pel que diu que ha dit o que va dir ahir la senyora delegada del govern.
O la senyora Cospedal,
qui fos, no ho sé, fos igual. Però, escolti, els que representem les institucions, i el príncep representa una institució fins on jo sé, oi? Doncs hem d'estar disposats a que ens aplaudeixin, i això cada dia potser passa una mica menys, i hem de fer autocrítica tots plegats, i òbviament hem d'estar disposats a que se'ns critiqui i se'ns xiuli, perquè al final aquesta és una expressió més en un context democràtic, encara que a vegades ens pugui no agradar, jo creu que li digui, i per tant no li donaria més importància, en la línia del que deia el senyor Mas, més enllà de fer aquesta reflexió, aquí que tinc l'oportunitat d'entendre i fer entendre que els que tenim responsabilitats institucionals hem d'estar disposats a que passin aquestes coses i no fer res més que prendre en bona nota i fer les reflexions corresponents, tots, i començo per mi mateix i el govern de Catalunya quan s'hi troba.
Com diuen en castellà, a les dures i a les madures, no, conseller?
Efectivament.
Un segon, deixa'm que recordi els oients que estan escoltant la cadena COPE a Catalunya i Andorra. Això és el Converses del restaurant de l'Hostal Gran Marina al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte amb el conseller de la presidència, Francesc Homs, i en companyia de Joan Maria Claveguera, Daniela Arasa, i ara sí, Sònia Domènech, de la raó que vol preguntar. Endavant, sí, Sònia.
Vostè està a la cuina electoral de Convergència, no?, per explicar-li d'alguna manera als oients, que ho saben ja molt, perquè vull dir, vostè és molt públic i surt molt, i diguem-ne que és la veu del govern, i així sap que li diu molta gent, no?, públicament. Júlia...
No se sap si sóc cuiner o cambrer.
Bueno, jo crec que està a la cuina del partit.
És un tot terreny.
I li volia preguntar, vostè a què atribueix que les últimes enquestes donen que Convergència i Unió continua baixant a les enquestes, malgrat que, diguem-ne, ara té un missatge molt clar, que és nosaltres volem fer la consulta. Creu que es deu, per exemple, al doble discurs de Convergència i Unió, tot i que ara és més clar de cara a la independència, es deu a governar o es deu a que Esquerra, que està pujant, a l'haver-se quedat a l'oposició, diguem-ne que no es pateix el desgast d'estar governant?
Miri, sap què passa? Que Jo crec que quan tens desgast, igual que quan tens millora, és sempre una causa multifactorial de molts factors, en aquest cas també. Nosaltres, en els darrers, jo tinc una certa memòria ja en aquests moments, no? En els darrers 15 anys hem tingut pèrdues molt importants en alguns moments, després hem recuperat, hem tingut pèrdues i hem recuperat, no? Per exemple, nosaltres, pactant amb el PP, vam perdre molts diputats. Més dels que...
Em parla de les últimes, o sigui, dels últims resultats electorals.
L'any 2000, seré més precís, sí. Disculpi. Sí, sí. Nosaltres, pactant amb el PP, la dècada dels 90, de fet, vam perdre molts diputats. Vam treure'n menys dels que tenim ara. D'acord? I no era perquè es pogués dir que fèiem un discurs sobiranista, estàvem pactant amb el PP. Ara hi ha qui pot dir o li agrada dir que com que estem pactant amb Esquerra perdem diputats. Doncs miri...
Per això li pregunto jo, que vostè bueno, quin creu que és el motiu?
Per això li responc que al final les coses tenen molts, deuen ser una mica més sofisticades que la simplificació de dir com que voleu fer un discurs com el d'Esquerra i aneu amb els d'Esquerra esteu perdent diputats. Doncs miri, jo contesto, fa 10 anys enrere, que no és pas tant temps, i tots érem vius els que som en aquesta taula, i de fet teníem edat de vot, pactàvem amb el PP i vam perdre encara més diputats. Doncs la vida, quan un és un partit gran, de gran abast com el nostre, doncs en un context com l'actual, de molta convulsió des del punt de vista social, econòmic, de moltes contradiccions, de moltes frustracions, de moltes inquietuds, doncs, bueno, els factors que afecten el desgast d'una formació política doncs, són molt i diversos. I com que estem molt lluny de les eleccions, vostè entendrà que jo li digui que tot això m'agafo avui per avui almenys a una certa filosofia. I poso un punt d'ironia en determinats comentaris que a vegades es fan, perquè es veuen molt intencionats, des del punt de vista de, no, això és perquè anar amb aquests fan perdre... Perquè, torno a dir, fa 10 anys m'haurien d'haver-ho dit, però en un sentit diferent, i llavors m'ho deien uns altres. Eren els altres, saps? Els del cantó de més sobiranista, que deien, no, això és perquè pactes... Per tant, estic molt acostumat...
A rebre d'un costat i d'altre.
Bueno, a prendre-m'ho amb un punt de filosofia, perquè sap què passa? Que al final... Al final, jo crec que la gent, i val per totes les formacions polítiques, i cada cop encara és més evident això que li diré ara, té un nivell de maduresa democràtica molt gran. Molt gran. Molt gran. I és molt astuta la gent. Molt. I incorporen a la seva decisió del vot molts factors. I a vegades pressuposem, fem targets, no? I jo, a més, porto 15 anys de la meva vida estudiant comportaments electorals i d'això en sé una mica, ni que sigui per aquests 15 anys.
Per això li pregunto, per això.
I llavors, el que he descobert, acabes a la conclusió, tu fas un target, dius, empresari petit, d'aquestes característiques, amb aquesta renda disponible que viu en aquest lloc, és que ha de votar tal. I llavors vas i preguntes, i no vota tal, sinó que vota tal qual. I tu dius, i com pot ser? I llavors vas i preguntes en aquest senyor i llavors resulta que el seu argument és perquè té la seva dona que té una malaltia crònica i un dia... I la casuística és infinita. M'explico què vull dir? I nosaltres ara estem en un punt on més pendent de les enquestes del que hem d'estar és de la situació que administrem. I jo li confesso, perquè sóc responsable d'una formació política, que quan estigui a uns pocs mesos de les eleccions vostè entendrà que jo li digui que estaré pendent de les enquestes, perquè és tan legítim com democràtic, oi, que jo tingui aspiracions que la meva formació política trigui un bon resultat quan vinguin les eleccions. Però ara sóc el conseller de presidència i jo ara haig d'estar pendent, diguem-ne, de que el funcionament general de les coses doncs sigui el més òptim possible. I ja està, i aquí estem, i per tant no t'avalar-me massa.
Si Esquerra els hi pot prendre vots o no els hi pot prendre vots,
fent,
no?
Sí, escolti, ja pugen, baixen...
Algunes males llengües parlen que el senyor Francesc Homs podia acabar Esquerra Republicana.
Escolti'm, jo no sé qui ha dit això.
S'ha escrit, eh?
Doncs no ho he vist enlloc, li ho confesso. M'agradaria que m'ho fes arribar.
Li faré arribar.
Jo he militat sempre a Convergència Democràtica de Catalunya i aquí estic em sento molt confortable.
Molt bé, Daniel, doncs vinga.
Després una pregunta que li anava a fer, però anem a continuar.
Què anava a fer, això?
Carai.
No, aquesta referència sobretot té les queixalades d'Esquerra a Convergència, però ja que ho ha explicat, passem a una altra cosa. I tornaré una mica al tema de la llei Wert, o d'una forma aquesta, dime, és que les referències que es tenen, les dades que es tenen, és que els estudiants catalans treuen millor resultat llengua castellana que alguns dels llocs. Jo, sincerament, soc professor d'universitat i no m'ho crec. És a dir, que els estudiants catalans saben més castellà que els nens de Castilla de la Manxa, d'Astúries o de Múrcia, sincerament, no m'ho crec. De castellà. De castellà altres coses, bueno, doncs, no ho sé. De castellà, estic doncs, convençut que no.
A mi no m'ho ha pas de dir, això li ha de dir al Ministeri, perquè són ells que fan, que fan els informes.
Que aquestes coses que es diuen, dius, però vol dir que els nens de Catalunya, nens de Vic, parlen millor que els nens d'Oviedo, el castellà, senzillament no m'ho... A l'inversa, si fos parlar el català, és diferent, no? Molt bé. Tornem una mica a això.
Però no és un problema, aviam. Si hi ha un punt... Vostè pot creure's el que vulgui, no?
Però suposo que és bastant evident, eh? Suposo que això ningú ho discutirà. Home, de que els que són de llengua castellana parlen millor el castellà que no pas els nois de Catalunya que amb una bona part...
Vostè ha voltat a Espanya.
Jo volto bastant a Espanya. Volto bastant a Espanya, sí.
Vostè podria convenir amb mi, sent absolutament curosos, amb les persones que... No em faci dir noms concrets, perquè llavors ens diran que jo he dit el que no he dit. Però posem-hi una mica la imaginació tots plegats, els que ens escolten i els que som ara aquí. Vostè ha tingut, suposo, l'oportunitat a vegades de parlar amb algú d'algun punt geogràfic espanyol en castellà.
Sí, més d'un, cada dia.
I que era de llengua només castellana, representa, no? I probablement, com jo, haurà experimentat que en alguns casos la seva dicció, la seva fonètica i el seu vocabulari era difícil de seguir.
Sí, sí, en algun lloc és veritat, sí.
D'acord, oi que sí? D'acord, doncs ja ens hem entès. Ja està, estem al cap del carrer. L'avaluació del que és el coneixement d'una llengua té a veure amb la construcció semàntica, sintàctica, les faltes d'ortografia, el vocabulari, i quan el Ministeri, no la Generalitat de Catalunya, jo pressuposo... perquè si no, vist com funcionen les coses, diguem-ne, seria bastant absurd que ells es dediquessin a inflar els resultats de Catalunya. A mi això ja em sorprendria encara més que qualsevol de les coses que he vist, que moltes m'han sorprès, no? Perquè li asseguro una cosa, si l'estadística del Ministeri digués que Catalunya és l'última comunitat per ordre de rànquing amb coneixement del castellà, això hauria estat portada del Mundo i de no sé quants mitjans de comunicació espanyols, dient, com a conseqüència de la atroz política d'immersió lingüística, el conocimiento del castellano está en la cola de las comunidades autónomas. Però això no ho poden fer, perquè no és la realitat de les dades del Ministeri. Per tant, com que la meva percepció pot ser equivocada quan m'he dirigit parlant amb algun ciutadà espanyol d'algun punt d'Espanya sobre el seu coneixement del castellà, també podria ser, penso, sobre el que es pugui conèixer a Catalunya, doncs jo penso que les dades oficials els hi hem d'atribuir un valor i no menys tenir-les, no? Això és la meva opinió.
No he acabat una mica la llei Wert. Vostè comentava abans que falta un coneixement aplicat al lloc concret de la llei Wert. Però la llei Wert hi ha un aspecte que pràcticament no s'ha debatut. Pràcticament a la llei Wert s'han debatut dos temes. La llengua, en cas de Catalunya, i el tema de religió a unes altres bandes. Però aspectes pedagògics pràcticament ningú ha discutit. Però hi ha un aspecte que per mi la llei Wert és molt positiva, d'una avaluació i sentit de l'esforç. Què li sembla? Que si aquests aspectes són introduïbles o no? En què? Perquè aquells que tenim coneixement de com han arribat molts alumnes, estudiants, a alguns nivells, són deplorables la formació que s'ha rebut en bastants llocs.
Doncs miri, em temo que en algun aspecte potser no coincidirem. Un dels temes que vàrem tractar en la reunió que es va celebrar a l'inici d'aquesta setmana que ara tanquem a la Generalitat de Catalunya era precisament que una de les coses que fa la llei del PP és tornar per la via de l'avaluació i dels criteris que incorpora, tornar a situar en dues línies. Els bons, ara simplifico molt, no? Però una de les conseqüències que té aquesta llei és, o que podria tenir l'aplicació d'aquesta llei, és els bons batxillerat i universitat i els dolents FP, que és una cosa que, escolti, que havíem superat, sap, en aquest país. Que havíem superat aquella percepció dels anys 80 que hi havia de que el que no servia feia FP, que hi era, aquesta percepció, l'hem superada. I si ara, segons com es planifiquin les línies, sobretot en el terreny del batxillerat i de la part final d'ESO, doncs tornem, i la llei, jo no sóc un tècnic de la matèria, però he estat atent als anàlisis que els experts n'han fet d'això, no? Tornem a estar en una situació com aquella de la dècada dels 80, aquells guanys que ens han costat tant i que encara són insuficients, jo ja ho admeto, doncs de prestigiar la formació professional en la línia del model alemany, que crec que és el que ens convindria, resulta que farem passes enrere per articular un model on es prima de manera mal entesa, des del meu punt de vista, doncs aquest presumpte esforç càrrec d'aquells que doncs no poden seguir. Jo, això s'ha comentat i molt, es va comentar en aquesta reunió que li deia de la Generalitat de Catalunya, i és a més un punt en compartit amb moltes formacions polítiques en aquest moment, no?
Recte final ja del Converses d'aquest dissabte, Joan Maria Claveguera, sí, endavant.
Tornant a l'economia, conseller, m'imagino que no tindrem pressupostos fins que l'Estat no decreti quin és l'objectiu de dèficit per Catalunya, no aquest general que és una mitjana que ja ha determinat que ha de ser de l'1,2 i que ha provocat les protestes de Catalunya, del País Valencià, de les Illes Balears i de Múrcia, entre d'altres comunitats. La pregunta és, com veu aquesta postura d'altres autonomies del Partit Popular contràries a que hi hagi un dèficit asimètric, i si podem aguantar molt més temps sense pressupostos?
Aguantar sense pressupost, jo no sé si aquesta és, diguem-ne, la prioritat de l'anàlisi. Aquí el tema és si nosaltres podem, diguem-ne, assumir determinades retallades que se'ns carreguin l'estat del benestar. La resposta li diré taxativament és que no. Això no es pot assumir. Hem fet més esforç que ningú des de Catalunya, que vol dir que l'han fet els ciutadans de Catalunya, aquest esforç. Ens l'hem de posar entre tots en valor. M'agradaria que el Partit Popular de Catalunya això ho posés en valor, perquè ho ha patit el conjunt de la ciutadania de Catalunya, aquests esforços de retallades. Jo celebro que el senyor Rajoy assumeixi la tesi de la asimetria, perquè de fet és la que se li aplica a Espanya en relació a la resta de països europeus. I ara hauríem de passar de l'asimetria, que està bé que el senyor Rajoy l'hagi assumit, a la justícia. És a dir, a aplicar aquesta simetria amb criteris de justícia i de sentit econòmic. Això és el que s'ha de fer. I aleshores jo reitero aquests que en diuen barons del PP que estiguin tranquils, que és que no hi haurà cap privilegi per a Catalunya, que no pateixin. Els hi dic i els hi repeteixo 30.000 vegades, perquè tampoc el demanem ni pensem que és el que ens pertoqui. Simplement aspirem, igual que nosaltres, altres comunitats autònomes, doncs que hi hagi aquesta simetria que ja s'ha reconegut, però que ara li donem un contingut de justícia i de sentit econòmic. Com, reitero, s'ha fet per part d'Europa en relació a Espanya en comparació a la resta de països europeus.
I això té alguna xifra, passar de la simetria a la justícia? Perquè, per exemple, el senyor Duran Lleida parlava de 2,18.
No, el senyor Duran Lleida parlava d'un terç. D'un terç del que és l'esforç a repartir entre el conjunt de les administracions públiques. Després aquest terç, a dins de les comunitats autònomes, es pot distribuir en percentatges interns diferents, perquè no tothom pot necessitar un terç, alguna pot necessitar una mica més d'un terç, vés a saber. Per tant, perquè ell textualment s'ha situat en aquest terreny, que és el mot d'ordre, per dir-ho col·loquialment, que ens ha donat a tots el conseller Mas-Colell. Nosaltres parlem d'un terç de mitjana en les comunitats autònomes. Després, si hi ha un repartiment asimètric, ja veurem, i no volem pressuposar cap percentatge concret, ja veurem on ens porta. Nosaltres ja farem un judici quan, diguem-ne, hem donat tots els arguments en el govern espanyol, hem acreditat quin és l'esforç que hem fet, perquè les coses s'haurien de mesurar, què és el que fa Europa. Europa com analitza i com dona un 6,5 a Espanya? Doncs el dona sobre la base de l'esforç que s'ha fet i de les reformes que s'han de continuar fent. No sobre una arbitrarietat de todos iguales, perquè no té sentit. Si fos todos iguales, Espanya no tindria un 6,5, tindria un 3, i seria un desastre. M'explico? I per tant, les coses en les bones pràctiques europees es mesuren sobre la base de l'esforç que has fet, i la pregunta és, Catalunya ha fet un esforç? Escolti, l'hem fet més que ningú. I per tant, doncs, s'ha d'acompanyar, s'ha de dir, Catalunya haurà de continuar fent aquest esforç. Nosaltres ja hem admès que això ha de ser així, per bé que hi ha ens acostem a uns límits que no tenen sortida, no? Però l'esforç ja ha de ser, som els que paguem més impostos que ningú, i som els que hem fet més retallades que ningú. Imagini si hem fet esforç. Per tant, si hem fet més esforç, també se'ns ha de donar aquell temps necessari que en proporció se li dona a Espanya en relació a Europa. Aquesta és la reflexió. Més enllà que un percentatge concret, que jo crec que això ha d'estar en el marc de la negociació final. No?
Molt bé, qui vol...
Jo volia preguntar, sí. Veu viable, si Esquerra no aprova els pressupostos, que el govern de la Generalitat negociï amb les altres formacions polítiques que li donarien matemàticament la possibilitat d'aprovar-los, o Convergència i Unió serà fidel al pacte amb Esquerra?
Fixi's, nosaltres des del primer dia de la legislatura hem fet una crida i l'hem mantinguda i l'ha reiterat el president de la Generalitat i jo mateix com a portaveu del govern. Ara sap què tocaria fer Catalunya? Un govern de concentració, un govern d'unitat amb més de dues forces polítiques. I jo ho torno a dir. Això és el que tocaria, això és el que aniria bé. Això és el que són les bones pràctiques que s'han fet a Europa en moments de crisi severa. Ara sap què passa quan plantegem això? Quan fem aquesta crida?
No.
Només Esquerra Republicana està disposada i no entrant al govern a donar algun cop de mà. I no entrant al govern. El Partit Socialista ni tan sols a donar un cop de mà. I el Partit Popular tampoc. Estem en aquesta situació. I per tant, quan estàs en aquesta situació, jo puc tornar a reiterar, i ho faig amb molt de gust, i aprofito els micros que vostès em donen per dir-ho, aniria bé pel context que estem aquí a fer un govern de concentració, i Convergència i Unió i el president Mas ha dit que està disposat a obrir el govern a altres formacions polítiques, però és evident que això no només depèn de la nostra voluntat, que fe de Déu hi és, sinó que els altres han d'estar disposats. Sap a què? A prendre decisions que no n'hi ha cap que sigui simpàtica, perquè avui en dia governar no és simpàtic per ningú, siguis del color que siguis, perquè és un problema no ideològic el que tenim a davant. El que estem gestionant no és una qüestió d'opció, sinó que és una qüestió purament de matemàtiques. I no hi ha marge. I estem on som.
Jo entenc que el que m'està dient és que la resta de formacions no volen cremar-se amb les retallades.
No, no ho dic jo, no. Ho diuen ells. És que ho diuen ells, oi?
No, però...
Ho diuen ells, ho diuen ells. Perquè aquesta oferta els hi hem fet.
Però un partit com el Partit Popular, que ja es crema que... també a nivell de govern central, potser si Convergència congelés l'aspecte sobiranista sí que estaria disposat, perquè ja té
els, has tocat el moll de l'os, Daniel.
No, home, però vull dir,
tu has tocat el moll de l'os.
D'acord, molt bé. El que ja s'entén, perquè això és un debat que no, bé, jo suposo que vostès ho plantegen per un punt d'ironia, no? El que ja s'entén és que amb una lògica democràtica tu des d'una posició purament minoritària no pots pretendre que la resta s'oblidi del seu programa, tota ella. M'explico què vull dir? Això no és possible.
Oblidar no, però ajornar?
No, ni oblidar ni ajornar. Però no, home, no, perquè oblidar. Ajornar és com oblidar. Sap què vull dir? Perquè, a més, torno a dir, perquè el problema de la Generalitat de Catalunya és que no té eines. Jo ja sé que hi ha gent que li agrada negar aquesta evidència, però és la realitat. La Generalitat de Catalunya, jo torno a dir, tant de bo tinguéssim les eines de l'Estatut que ens varen amputar, perquè ara no estaríem gastant saliva en aquest debat. Estaríem discutint com s'aplicaven determinades lleis i com s'aplicaven determinades competències. Jo vaig votar un estatut, me'l vaig creure, eh? I vaig fer un llibre fins i tot defensant-lo, eh? Vull dir, està escrit, eh? No va ser un... Jo era ponent de l'estatut, vaig defensar-lo en el referèndum, vaig fer un llibre defensant l'estatut, dic amb tota la modèstia, per part meva, no? És evident que em dec haver equivocat molt a la vida. Però jo allò m'ho vaig creure. I ho visc en un punt, li ho admeto, eh? D'una certa frustració. Doncs clar, quan tu arribes en aquesta situació i no tens eines, llavors què ens hem d'oblidar? De què ens hem d'oblidar? De què hem d'aparcar? Què faríem amb el PP? Què faríem? Quines polítiques faríem si no tenim eines per fer-ne cap? És que és bastant ridícul, això. Ara, moure braços i cames i fer titulars i fer demagògia sempre se'n pot fer la vida.
Però almenys amb el PP ho tenen clar. Però amb el PSC poder no ho tenen tan clar.
El què no ho tenen clar?
Tot plegat, vull dir, el PP sap per on va el Partit Popular, no? Però el PSC... poder no ho saben, però va.
Bueno, però això els hi ha de preguntar. Amb ells els hi hem formulat, perquè ells han dit... Amb ells no ens demanarien que ens oblidéssim de la reivindicació de les eines, entre altres coses perquè ho hem compartit. Vam compartir l'operació de l'Estatut, per exemple. O compartim ara la idea del dret a decidir, per exemple. No? D'acord. Per tant, el que passa que ells, tot el que sigui assumir responsabilitats en aquests moments, doncs els hi fa un tremolor de cames...
terrible.
Infinit.
Joan Maria, l'última pregunta del programa.
Sí, com valora des de la Conselleria de Presidència el fet de que cada vegada hi hagi més ajuntaments catalans que declaren ingressen els seus impostos a l'Agència Tributària Catalana i que aquest divendres ho hagin fet els tres diputats del Congrés d'Esquerra Republicana de Catalunya?
Bueno, jo crec que això té un sentit de gest, però hem de procurar fer les coses de manera que després resultin efectives. Jo crec que això, si està en termes de gest, doncs miri, és un gest. Jo puc entendre i comprendre molts d'aquests gestos, però hem de saber que avui, i no deixaré de dir el que és real, nosaltres no podem fer una altra cosa que transmetre aquests diners a la hisenda espanyola. No podem fer avui per avui una altra cosa.
Molt bé, doncs, conseller Francesc Homs, moltíssimes gràcies per compartir aquesta xerrada aquest dissabte. Moltíssima sort i, en fi, que vagi tot molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat. Disculpeu-me la veu, que la tinc una mica
esglaiada. És que aquest temps que fa, no sembla pas que fa, ni que arribi l'estiu, ni que estigui en primavera, ni res,
Tenim un temps així alterat, però algú es va inventar la nomenclatura canvi climàtic i això serveix una mica per tot.
Jo crec que el temps està revoltat com tots plegats, però bueno, esperem que tot vagi molt bé. Conseller, gràcies.
Bona gràcies tarda. A vostès.
Gràcies també al Joan Maria Claveguera, Daniel Arassa, Sònia Domènech. Tornem dissabte que ve, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana, que vagi bé.